Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
L'ull del fotògraf Martí Llorenç va retratar molt bé la transformació del front marítim de Barcelona abans, durant i després dels Jocs Olímpics. En aquest episodi hi parlem per revisar què en resta de tots aquells canvis i per què el fotoperiodisme ha anat perdent força a la ciutat. Ara té cura de l'associació cultural Factoria Heliogràfica, que li funciona d'arxiu. Martí Llorenç, tot seguit, a Santa Eulàlia. Martí Llorenç, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Un plaer tenir-lo aquí. Escolti, sempre comencem per la mateixa pregunta, que és com veu Barcelona avui? Com veu la ciutat de Barcelona com a veí?
Bueno, clar, hi ha tantes visions com veïns i veïnes de Barcelona, no? Clar, els que tenim ja certa edat, òbviament, el que sí que està clar és que considerem tots en que en molt poc temps, 10 anys, 15, 20... la cosa ha canviat molt, algunes per a bé, algunes per a dolent, com és obvi, no? El que sí que està clar és que és un moment de transició, i és un moment complex, no solament a Barcelona, sinó al país i al món sencer, no? El que passa que, clar, a nivell local i a nivell de barri sí que veus aquestes friccions, i més en un districte i en un barri com el que estem ara. Estem a Ciutat Vella i estem al Raval. Llavors, aquí, bueno, té les seves particularitats, com tots els districtes i com tots els barris, però sí que aquesta fricció sí que es veu, i aquest canvi, ja com un, el que els francesos en diuen, un decalatge, no? Entre unes expectatives i el que hi ha i...
Les expectatives d'aquí?
Jo crec que generals, el que passa que de vegades clar, si ho anem a l'àmbit polític, imagina't tu les expectatives, no? I això depèn del grup polític que entri, no? Però jo crec que el missatge polític que podem rebre, i ara parlo a nivell local, ja no anem a nivell nacional perquè llavors ja ens desmarquem, ni a nivell internacional menys. Però jo crec que sí, que hi ha com unes expectatives. Òbviament has de crear expectatives a la gent, no la pots ensorrar, no? Vull dir, la moral s'ha de mantenir alta, no? Però jo crec que dintre d'uns límits raonables i tocant molt de peu a terra, llavors...
Ja vol dir que potser s'han plantejat uns relats molt ambiciosos de la ciutat que ara estem en la ressaca de veure que no es compleixen, no?
Home, és una ressaca bastant llarga, no? Clar, aquí, doncs, del que parlarem ara una mica és d'aquest canvi, no? Clar, el que a mi en aquell moment m'hi vaig trobar, doncs, tot el tema preolímpic i olímpic, clar, estem parlant d'un abans i d'un moment molt clar de la ciutat. La ciutat d'avui no té, té molt poc a veure amb aquella, com el món d'avui té molt poc a veure amb els dels anys finals del 80, no?
Abans d'entrar en aquella ciutat que anirem retratant, sobre la ciutat actual, entenc que encara que no ha desat la càmera, evidentment, i que continua fent fotografies i retratant-la.
Bueno, el tipus de feina que he anat fent durant tots aquests anys, bueno, per circumstàncies, ja ha quedat, el tinc ja, està molt reduït. Estic amb altres històries.
Va, però ho dic en el sentit de què li sembla important de retratar avui de la ciutat, que quan se la mira, quan l'observa, què li agradaria que la seva càmera retratés?
Bueno, jo per de formació professional, com he passat molts anys documentant precisament els canvis urbanístics, i és amb el que vaig començar això l'any 87, amb tot el tema olímpic, òbviament era un bon moment, el que jo trobo a faltar és que això, pensa que, òbviament, els trilions de fotos que es fan avui en un dia no és absolutament ni de lluny comparable amb el que es podia fer aquells anys, i la tecnologia, òbviament, doncs, ha avançat per una altra banda i tal. Per exemple, a nivell com diríeu, administratiu, a nivell municipal, és un tema que el documentar la ciutat, com per exemple es va fer en aquell moment, no es fa. I no acabo d'entendre el perquè. No és per falta de mitjans, no és per falta de pressupost, ni molt menys. Llavors això també dona molt que parlar, no? Vull dir, no és perquè sí, no es fa perquè no hi hagi pressupost, no. El pressupost, de fet, és el de menys. Llavors és un tema interessant, perquè oficialment, per dir-ho així, no s'encarrega aquest tipus de treballs. Des de l'administració.
Des de l'Ajuntament, diguem.
Des de l'administració, sí. I això abans es feia.
Jo tinc la sensació, de tota manera, que aquesta mancança hi és fins i tot en la iniciativa ciutadana i creativa, per entendre'ns, no? O sigui, que precisament en un moment d'aquesta proliferació d'imatges que pel mòbil tu obres l'Instagram i poses Barcelona i mai a la història has tingut accés a tanta imatge i a tant
sí,
documental gràfic,
bueno,
sobre la ciutat. I
clar,
en canvi, no hi ha una cosa coherent, no? amb vocació de retratar la ciutat.
Però vostè ho ha dit, la coherència i la metodologia. Mm. Que es facin trilions de fotos no vol dir més que això. Vull dir, ara també podem dir que tothom és periodista perquè pots accedir i donar la teva opinió als diaris sense dir el nom i fer el teu blog. No, tothom no és periodista. Clar, després passa el que passa, veiem les opinions que es diuen, els descontrols o les verdaderes bajanades que abans quedaven reduïdes a l'àmbit d'una taula de bar entre tres amigatxos. Ara no, ara això es difon. Bueno, té la seva part positiva, òbviament tothom pot dir la seva, però té la part negativa, ja ho sabem, el que està passant amb les xarxes socials, no? A nivell d'opinions. Mm. Amb la imatge, jo crec que passa el mateix.
I què s'ha trencat? A banda de la digitalització, o potser és només la digitalització, però en aquesta mena de deserció col·lectiva a l'hora de retratar la ciutat, potser sona grandiloquent, però vaja, és una bona manera de dir-ho, jo crec. Què és el que s'ha trencat?
Bueno, jo crec que aquest decalatge, aquesta... O sigui, el que ha canviat, jo crec que és... La relació que tu establies amb la ciutat i amb el món és diferent. Si ho... És a dir, estem en un món tecnològic. Jo ara escombro cap a casa, cap al tema fotogràfic, puc bellugar millor, però es pot eixamplar. Nosaltres vivim en un món tecnològic, òbviament, òbviament. De fet, fa segles que vivim un món tecnològic, no l'extrem on estem ara. Evidentment, a través d'aquesta tecnologia, i si ens referim ara en el cas de la fotografia o la imatge, nosaltres ens relacionem amb el món. Establim relacions a través d'un instrument òptic, com pot ser una càmera fotogràfica, no? És un instrument òptic, o sigui, tècnic. Òbviament, la relació que tu pots establir amb la ciutat a través d'un mòbil o a través d'una càmera de rodet de 35 mil·límetres no és la mateixa. Ni és pitjor ni és millor. No és, aquí no hi ha cap mínim de nostàlgia i no té cap mena d'interès. Però sí que la relació és diferent. I això ho hem vist amb el tracte personal de quan hi havia mòbils a quan no en teníem. Les relacions socials han canviat. I certament jo crec que aquí sí que hi ha un decalatge. Penso que ja em dona la sensació com si ens anés gran la tecnologia, no? Així com en el segle XIX, quan s'inventa la fotografia, que donaria per tres podcasts més parlar del tema, el cervell, el pensament de la gent va molt per davant de la tecnologia que tenen i per això inventen la fotografia.
Ara s'ha invertit la cosa.
Ara jo crec que va al revés i els resultats, bueno, els podem veure, no?, a diferents àmbits, però senyor, no l'àmbit de la imatge, que és molt evident, perquè la veiem, sí que hi ha aquest decalatge.
Quan vostè retratava tota la transformació litoral de Barcelona, la càmera anava més ràpid o anava més lenta
no,
que la seva mirada?
Que va, no. La tecnologia era la que hi havia i estava molt assentada. I, de fet, als anys 80-90 és el top del retop de la fotografia química. O sigui, tens molts tipus de càmeres, molts tipus de pel·lícules, de paper... O sigui, és el top a partir dels 90 la cosa començarà el decalatge, a partir del 2000 se'n va avall i de fet tanquen empreses mítiques com podia ser Kodak, com podia ser Agfa, que portaven més d'un segle treballant, no? Òbviament aquí en la manera de retratar, que és una paraula molt bonica, no? De retratar el món i de retratar-nos per suposat a nosaltres mateixos, varia. I la relació que establim amb el món canvia per complet. De la mateixa manera que a partir del 1839, quan es presenta l'invent del daguerreotip, la fotografia canviarà la relació que establim amb el món. Mm. Però és que, clar, aquest canvi ara l'hem vist en molt pocs anys.
Ho deia perquè, no sé, en les seves fotografies de la transformació del Poblenou, per exemple, recordo ara blocs de roca i trossos de pedres d'edificis sobre les platges que es començaven a obrir amb l'obertura al mar arran dels Jocs Olímpics, que són un tipus d'imatges que transmeten molt una sensació del final d'un món, no? D'una certa decadència. Per això deia si en el moment que retratava aquesta transformació també tenia aquesta sensació. Perquè no sé si hi havia una mirada sobre que la velocitat del món i la tecnologia s'escapaven una mica de les mans i també retratava.
Bueno, el seu entorn conegut, jo no he vist el Poblenou, però he viscut a la Barceloneta, a la part de dalt, i tot aquell sector sí que me'l coneixia. Sí que, òbviament, eres conscient que tot allò anava a desaparèixer. I anava a desaparèixer molt ràpid, No allò amb una degradació, per poder dir-ho així, natural, no? D'anys, que era una zona molt, molt degradada durant molts anys. No, dius, és que això, en 5 anys, és que no queda ni rastre. I d'això sí que n'ets conscient. A partir d'aquí, bueno, tampoc tens l'ofici que podria tindre ara, ni l'experiència ni la visió, però si tens una altra gran qualitat, que aquesta és irrecuperable, que és la frescura, la ingenuïtat, la força. Ets més jove, vull dir, allò no tens por de res, vull dir, no.
No hi havia nostàlgia, a darrere de la càmera?
Sí que hi ha consciència de que allò no ho veuràs mai més.
Yeah.
Això sí, i que òbviament cal preservar allò pel futur. Això sí que sí que en sóc conscient, però vaja, quan jo començo aquesta feina, acabo de sortir a la facultat, vull dir, pots tenir idees i tal, però pues ja ho sabem tots quan sortim, no? Vas com vas, però sí que hi havia consciència, perquè és que era molt ràpid. O sigui, avui això hi és i demà no hi és. I allò havia estat igual durant moltíssims anys, no es havia pràcticament tocat res. I era un lloc com molt... molt estem parlant doncs, de lo que és ara la Via Olímpica, un lloc molt, molt concret, molt especial, molt acotat, molt, molt diferenciat, amb unes característiques i uns elements molt, molt definitoris d'aquell lloc, i a més era un lloc que hi tenies que anar, no hi passaves. Llavors, allà es cruzaven com moltes coses, i òbviament a nivell personal també s'ajunten molt. Llavors, clar, ho juntes tot i l'espatec és gran.
Creativament, què li portava? És a dir, era una cosa de... ja ho he dit una mica, però era una cosa de protesta, d'un instint de protesta contra com s'estava transformant la ciutat? Era una cosa de pura curiositat, de vocació estètica? No sé com dir-ho, què era?
Jo crec que deu haver-hi, que hi hauria haver-hi de tot. A més, ara, com estem rellegint, i això ja en parlem al final, tot aquest material, que clar, ja té molts anys, i quasi ara és com si no fos meu, però és que és. En aquell moment, el Joan Fontcuberta, fotògraf i artista i teòric molt conegut sobre la fotografia, que va ser profe meu, a més, va incloure en un llibre seu, La ciutat fantasma, va escriure aquest capítol, i sí, parlava d'aquest treball que vaig fer al Poble Nou, dels edificis que desapareixen i tal, i parlava d'un sentiment d'estupor, deia ell, de duresa, que dius que això se'n va. I sí, evidentment, per fer el treball de creació, no estem parlant del treball documental, es va fer servir un aparell molt concret on anaves a llargs temps d'exposició i podies captar, inclús amb la pràctica, com els murs s'esdevenien transparent. Llavors, sí, jo crec que hi ha una mescla, no? Un mix de susto, de fascinació. Mm-hmm. Els enderrocs són fascinants, clar, jo tampoc em havia vist. Allà estaves a primera línia i tenies que aprendre molt aviat. Però, sobretot, ets molt conscient que allò desapareix. Però és que depèn dels els teus ulls. No és allò de dir, bueno, hi haurà un pla que... No, que demà no hi és. Clar, aquí hi ha aquí has de córrer molt i tampoc en tens massa idea del com serà. Has vist planos, projectes i tal, però tu no t'imagines ni molt menys l'envergadura ni molt menys les conseqüències que allò tindria per la ciutat.
No? Clar, en aquell moment, no?
Home, jo crec que ningú se les imaginava, o bueno, estaven intentant convullar, però jo crec que no.
Però hi havia una narrativa sobre el fet que la ciutat, com que es convertiria en un aparador al món a través dels Jocs Olímpics, s'havia de posar guapa, no?, per fer servir el...
Bueno, això ho diu l'Ajuntament, ho vam dir l'Ajuntament. Persona posa guapa, parlant de la ciutat de les persones, que a mi sempre em feia molta gràcia, no? Jo m'he dit, pues, les ciutats, no sé...
De què
eren fins ara, no? No, la ciutat de les persones. Persona posa guapa. Bueno, és el PSC dels anys 80, clar, és el top del retop. És que no hem arribat al 2004, allà comença la decadència. Però llavors, clar, s'ha d'entendre el context d'on surt el país. Pues surt el que surt. L'any 81 hi havia un intent de cop d'estat. El govern central és de socialista, el govern municipal és socialista, hi han ganes de tirar endavant aquesta operació, entremig doncs, es fitxen a personatges amb un passat compromès, com podia ser el Samaranch, clar, tothom sabia que era exfalangista, bueno, és igual, però està el comitè i aquest home va treballar per tirar endavant la proposta de Barcelona i tal, és una cosa que li agrairan enormement i li faran un funeral d'estat quan es mori, quasi, a la catedral, no? Cosa que va ser criticada en el seu moment. Però clar, cal entendre la situació, és que és una situació molt diferent i la gent està per mirar endavant, no vol mirar enrere.
Mm. Vostè quina opinió tenia dels Jocs en aquell moment? Per entendre la posició des de la qual es feien...
No, a mi, sí, recordo, i suposo que és fruit també del tipus de treball que vaig fer a nivell de creació, primer, i després va fer el documental. Sí que hi havia un sentiment de dir... a mi no m'agradava, i realment veure segons quins enderrocs, de quins edificis s'estaven fent, era bastant dolorós. O per mi ho era, i jo crec que són les fotografies sí que es reflexa, i això en font coberta pues, ho descriu bé. Però bueno, estàs allà, dius, bueno, estic jo, també és d'una manera molt accidental, també no és que tampoc ho busquessis d'una manera... No, bueno, per circumstàncies arribaràs allà, però sí que dius, però què esteu fent? I a nivell... Clar, llavors no es parla de patrimoni industrial, no se'n parlava. I la gent anava aplaudint, eh? O venia el tinent d'alcalde, saludava els periodistes, pujava la màquina... i palanca enrere, la primera castanya la fotia ell, baixava i l'aplaudia més. Clar, això avui en dia és inimaginable que vagi el tinent d'alcalde a tirar, a fotre la primera castanya a una fàbrica de tipus d'aquestes de Mahó de finals del segle XIX. Però llavors es veu com un abans. Clar que hi ha una crítica d'allò, però està molt diluïda molt i el discurs olímpic va per endavant i qualsevol crítica pues, volia dir... Estàs en contra de les Olimpiades? No, bueno, jo no m'hi volia...
Estàs en contra que Barcelona...
Estàs en contra que Barcelona... Sí, sí. Clar, discurs fàcil. I a partir d'aquí, i sobretot amb aquestes dates fetxes molt límits, si és que això s'ha de tindre, no és allò ja veurem, no, és que ho has de tindre acabat, doncs tiren milles. Hombre, si les van tirar i refet, clar, el projecte és brutal. Jo estic parlant, insisteixo, del tema sí, de Villa Olímpica, no em vaig molt als altres sectors perquè prou feina tenia allà, però el que passa allà en 5 anys... és que avui no es faria. O sigui, s'han d'ajuntar moltes coses perquè passi.
El Jordi Sacall té aquest llibre de Barcelona sobre Barcelona, que també retrata aquest moment, i diu alguna cosa com que els despatxos esborraven la ciutat que no els agradava i dibuixaven una ciutat nova com si a sota no hi hagués res, no? Era aquesta la sensació, també?
Del tot, sí. Home, a més el projecte el va fer MBM, amb el Buigas de Cap, Buigas, Martorell, Puigdomènec. El Buigas, un urbanista i arquitecte doncs, de renom, mà dreta de l'alcalde, però una de les seves preocupacions no era precisament el patrimoni, ni menys industrial, ni mai ho havia sigut, o la restauració. Això per una banda. Per altra, les dates, límits, és que són molt límits. El context social... Hi ha gent en contra, insisteixo, n'hi havia, però se tapava tot i la premsa també havia com un pacte de aquí no passa nada.
Vostè tenia la sensació d'estar fent fotografies de coses que no sortien als grans mitjans?
No consciència, no. Consciència del tot. Vull dir, evidentment,
constància, no?
Constància, vull dir, no. Els enderrocs dels edificis bueno, estaven allà i eren oberts i podia anar tothom qui volguessis perquè també les condicions, llavors, ara veus les fotos com es feia i dius, mare de Déu. Bueno, era l'any que era, no? I si veies molta gent fent fotos i vídeo i superbuí, el que fos. Però, per exemple, doncs, casos jo crec que molt heavies, com quan es va fer el col·lector al Parc de la Ciutadella, el col·lector que ve de Diagonal per Sant Joan, Lluís Companys, allà sí que es va ser conscient de lo que hi havia. A més, va ser un tema que jo em vaig adelantar i vaig dir, escolta'm, que aquí potser hi ha la Ciutadella. Bueno, què passa? No sé com ho sap. Home, jo ho sap tothom. I, evidentment, quan es va fer el col·lector va sortir la muralla gòtica, tota la Ciutadella. Estem parlant de murs de 3 metres d'alçada i 4 d'ample, eh? No una pedreta, tipus, no. I la solució quina va ser? Tancar i ballar tota l'obra. I van dir, tu només entraràs aquí dintre. Tu només entraràs aquí a fer fotos. Bueno, al final es va destapar el tema, però ja ho havien enderrocat. Bueno, en el seu moment llavors el de Cultura, el Mascarell, bueno, potser algú s'ha equivocat, però allò es havia arrasat. Avui allò no passaria.
Li dirien, però, que la ciutat ho necessitava en aquell moment.
Sí, o explicacions tan peregrines que em sembla que va dir, diuen, bueno, això de Ciutadella havia sigut símbol de repressió, tal, i el segle XIX ja l'havien volgut enderrocar, doncs, total, i home, a veure, o sigui, si l'argument és aquest, volarà mitja ciutat, no? Agafem Montjuïc i també el tirem a terra i comencem, clar, no fotem, però bueno, l'home algú tenia que dir, jo el comprenc. Però clar, una vegada el col·lector estava enfilat i va sortir tot allò, no es feien cates arqueològiques abans de l'obra. Ara sí. Mira, si anem ara a les Rambles, veuràs que a cada pam hi ha arqueòlegs i es va compaginant l'obra i el treball d'arqueologia, però com a cosa normal, amb friccions de plaços i tal. Però estem parlant del 1987. Clar que hi ha un servei d'arqueologia a l'Ajuntament. I van enviar dos arqueòlegs. I les dues noies deien, hòstia, és que aquí som... Venim a fer el paper de forense, més que de, perquè era midir, dibuixar, netejar la muralla, que quedés neta per fer la, les fotografies, i a darrere venien dos màquines i la trituraven. Clar, això anava així.
A banda de la qüestió del patrimoni, en aquesta qüestió de la contestació social o dels veïns o d'aquesta cosa que deia que va quedar una mica més soterrada, realment tota aquesta transformació del front marítim va acabar i va destruir espais d'organització popular i de veïnatge, o ho hem romantitzat una mica tot això?
Jo no sóc antropòleg, no tinc la competència tècnica ni he estat mai d'associacions de veïns i tal. O sigui, cal entendre el context, no. Jo, com diria, no, jo només feia fotos, no? Diu aquells que deien abans, no? Jo solo. Cal entendre allò amb la situació. Jo no és que estigui ni absolutament en contra, i jo crec que es van fer coses que a mi m'encenien en el seu moment i no hi estava d'acord, i hi ha coses que, bueno, no havia altra manera de fer-les. Lo interessant és veure els resultats i veure, pues, com ha funcionat aquell barri, el tipus d'obres que es van fer, que no només és el barri, pues, es van recuperar totes les platges, aquelles platges eren muntanyes d'escombros, es va fer la ronda litoral, tot el sistema de col·lectors també es va fer, i tot això jo ho vaig documentar. S'ha de mirar també aquesta part, però sí, clar que és un projecte, podríem dir, lo de la Via Olímpica, és un projecte utòpic, quasi, d'urbanisme utòpic. Això ho descriu molt bé la, com es diu, Maria Graviera, la Navas Perrón, va fer una tesi l'any 2016, i justament parla presenta el projecte de Vila Olímpica com una utopia, i òbviament ella és antropòleg i la canya és gran, no?, amb aquest aspecte. És interessant. Sí, vull dir, jo n'estic en part, me l'he llegit la tesi, no en detall, però sí tota, per a més amb moltes fotos meves. Sí, hi ha una part de realitat, clar, i clar que la ciutat canviarà. I clar que el que on estem ara és fruit d'allò, evidentment, i clar que comença una etapa. El model, la marca Barcelona, comença a llavors, i és un model elevat per uns i debatut per molts altres, jo què sé, tipus, pues, antropòlegs com l'Eduard Moreno, o sigui, un canyero aquest, fa anys que està en contra d'això d'escriure llibres i tal, i a mi em sembla molt, molt, molt lògic.
Vostè s'inclina més, entenc, a pensar que el balanç de tot això va ser negatiu.
Home, en segons quins aspectes, sí, clar, però és que cal mirar com estem ara. O sigui, és que llavors, per exemple, o sigui, la Pedrera, en aquell any, estava tota negra, i a la planta baixa hi havia el bingo de l'Hogar Aragonès, i estaven fluorescents de color rosa, hi havia els aparadors d'una botiga de roba, i l'alumini estava allà enganxat de color marrón a les finestres del Gaudí. O sigui, clar, els turistes, sí, la Pedrera, bueno, no m'atabalis, no era una parada internacional Barcelona. A partir de llavors ho és. No hi ha pisos turístics, no hi ha mòbil, evidentment, i el dels ordenadors és, ho tenen quadre. És que és un altre món. Algú pot preveure cap a on anirà allò? Bueno, que volen que vagi cap a un tema, sí, de convertir... Bueno, clar, marca Barcelona, clar, estàs mercantilitzant la ciutat, la fas treballar com una finca, com si fos teva. I dius, home, marca, no sé, potser no crec que sigui un nom molt, molt adequat, no?, per una ciutat. Què vol dir això de marca? Quina marca, la teva o la meva? El que està clar és que tot allò, i jo amb això no en sóc expert, sí que va començar allà. Això sí que està claríssim. Clar, parlar de coses, bueno, ja fa uns anys, no en fa 100, no? Però bueno, si podem parlar de coses, fot 100 o 500 anys, doncs una que en fot 35, doncs millor, no? Però...
Bueno, em fa pensar en una... S'entén molt bé a la biografia que ha escrit el Genís Cinca sobre Candel, també amb una altra transformació, que és la de la Zona Franca, en què els veïns van veure com un món en què hi havia una triangulació, diguem-ne, orgànica entre l'agricultura, el port i les naus industrials, de cop i volta es va transformar d'una manera que ni la gent no es podia ni imaginar, no?
Clar, bueno, per dir-ho així, no és... La relació amb la ciutat canvia, la converteixes en una finca industrialitzada de treball. Jo crec que és, vaja, està, i el tema del turisme, que no es tindria que dir turisme, vull dir, que avui caldria buscar una altra paraula. Diuen turisme de masses. No, 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 és que no. És que això ja no és turisme. Vull dir, el turisme del segle XVIII ja en feien, i els romans anaven de turisme, però el d'ara no, no, jo crec que no caldria dir turisme. Vull dir, no sé quina paraula es tindria que dir. Òbviament això ha canviat la relació que tenim tants els que venen com els que hi treballen o els que estan per aquí amb la ciutat, i això ha creat i està creant molts problemes. Per altres, bueno, per altres també és una font d'ingrés, jo diria que molt ràpida i molt fàcil, potser està aquí el problema. Avui el telediari on parlaven de tot el tema dels, pues, dels pisos turístics, de l'Airbnb, de tota la, aquesta història. Clar, això en aquell moment era impensable, però impensable. Barcelona, les platges eren les del Barceloneta, anaven les del barri. Pues, si hi havia una cloaca que per allà, jo de petit, treia l'aigua un dia blava i un dia rosa i tiraves pedres i el fang. Vull dir, clar, això impensable, això.
Ara
no és així.
Ara com els veu el Poblenou i la Vila Olímpica? Perquè, per exemple, a nivell de matèria interessant de retratar, se m'acut, en el cas del Poblenou, una cosa molt clara a conseqüència d'aquella època, que és la quantitat d'oficines buides que hi ha.
Sí,
és a dir, els incompliments que relliga una mica amb el que dèiem al principi de les expectatives, no? La decepció o la frustració o l'incompliment respecte del que s'havia projectat inicialment.
Bueno, per això és això que dèiem de... És utòpic, no? Vull dir, muntes una utopia. També tu imagina't, la Vila Olímpica, clar, es fa al barri d'Icària. O sigui, la dorsal és l'avinguda d'Icària. De fet, el tram que va del cementiri al carrer de la Marina està a la mateixa cota que l'original, i l'amplada és la mateixa, eh? Vull dir, allà sí que podries fer el que ara en diuen refotografia, la podries clavar i alguna n'hi fet. Però, clar, l'avinguda d'Icària, estem parlant de l'Icària, la novel·la utòpica bastant llarga i avorrida, per cert, de l'Etienne Cabet, que és el socialisme utòpic i tota l'operació que muntarà el Cabet, que va als Estats Units, acaba com el Rosari i l'Aurora, i aquí sembla que hi ha un grup de catalans que també hi van anar, altres es queden aquí, i a l'Ildefons Cerdà el fer tot el pla per la reordenació que farà de l'Eixample, hi ha una zona, allà a Poblenou, que diu, hi ha cuna, i diu Icària, on sembla que hi havia doncs, icarians, però això que queda així. I d'aquí, aquella avinguda que es deia primer avinguda del cementiri, agafa el nom d'Icària, però està parlant de l'utopia. L'empresa municipal que coordina la venda de les cases es diu Nova Icària S.A. i, òbviament, és el més allunyat de l'ideal utòpic de l'Etienne Cabet. I si veiéssim ara propaganda de l'època, veuríem que fins i tot estaven fent una... Per celebrar el final d'obres va fer un diari que era com un facsímil, per dir-ho, un facsímil molt cutre, però facsímil, del diari La Fraternitat del Monturiol. I la primera pàgina parlava dels icarians que van a Amèrica el 1848, i la pàgina al costat doncs, era el fi d'obres i tal, igual. I era fer el xiste i la gràcia, suposo que sense mala intenció, però tu veus ara i dius, pues vaya xiste, vaya gracieta que veu una fe, o sigui, és que realment no sabíeu.
No éreu conscients de la magnitud del que estava obrint.
Jo crec que no, perquè es va fer sense mala voluntat i d'ús intern. Però ara veus aquestes peces i és la relectura, no?, la que dèiem abans, d'aquests materials. De veure'ls ara i dius, uf, això es veu d'una altra manera, ara.
Abans d'acabar, parli'ns del seu arxiu, que evidentment ha estat destinat a conservar tot això.
Bueno, l'arxiu aquest... és el... Hi ha una part, és fotogràfica, evidentment, la dorsal és aquesta. Jo vaig estar allà documentant aquest tema durant 5 anys. Hi ha una part d'un projecte de creació, que és com vaig començar allò. A més, eren fotografies per entregar a la facultat, o sigui, així. Passa, vaig aconseguir un permís i poder fer fotos amb el caixó aquell de càmera estenopèdica i tal, i allò va portar després a fer el projecte de documentació amb càmeres, amb equips convencionals. Clar, estem parlant d'un volum d'imatges, doncs, de... d'unes quants milers de fotografies, no? Clar, tot aquest material que es va fer per un ús molt concret i es va distribuir i es va generar per usos concrets, doncs, òbviament, a l'època, doncs, per premsa, revistes, conferències, exposicions i també com a arxiu dels treballs. Clar, això avui en dia, tant la seva forma física, òbviament tot és material químic, són negatius de color, negatius blanc i negre, diapositives... Clar, són objectes físics, és molt diferent. Vull dir, hi ha còpies de paper o hi ha negatius de cel·luloide, no són discs durs apilats. Amb la qual cosa, tornem a lo mateix. La relació que establim amb aquest material és molt diferent. Els equips fotogràfics eren molt diferents, hi havia el que hi havia. I a partir d'aquí generaves. Jo crec que l'interessant és veure-ho ara, què ens pot aportar i rellegir aquest arxiu, on sí, jo estic veient coses que en el seu moment no es havien vist, perquè han passat 35 anys. Bueno, estic fixant coses... És que, clar, la relació que estableix el material és una altra. És que abans deies, bueno, és que és obvi, clar, amb negatius i sobre, sí, bueno, però és que ara... Carai, estàs veient els negatius i, clar, tu estàs molt habituat. Però, per exemple, si parlem doncs, amb la persona que ara està fent tota la feina, l'Ariadna Vilarnau, que va entrar com a becària i interessada en aquest arxiu, clar, té 23 anys, em penso, 24 només. I, clar, tu no havies ni... No n'hi nascut, no, és que no eres ni projecte quan has de fer això. Llavors, és molt interessant enfrontar i confrontar com doncs una persona de la seva franja horària entra amb aquest material i com entro jo. I jo crec que el cruç és interessant.
El punt de partida és diferent.
El punt de partida és diferent, per tant, és enriquidor.
Què pot fer la gent per consultar-ho, visitar-ho, veure-ho? Doncs
pues ara ho té malament, perquè hi havia una web que va desaparèixer quan el Covid, per accidents d'aquests que passaven quan el Covid, una web molt potent. De fet, d'aquest període, curiosament, o no, i això donaria per una altra entrevista, apenas hi ha res digitalitzat. Res.
Però a la seva pàgina web sí que s'hi troben algunes...
Sí, però hi ha res. Home, estem parlant d'un arxiu, entre tot, passem de les 60.000 imatges. Yeah. No totes diferents, perquè moltes fotos es feien amb tres, amb blanc i negre, amb color i en diapo, per cobrir diferents necessitats. Però sí, doncs de color n'hi haurà 35.000 o sí, o 30.000. Estem parlant de pas universal, no era un pas de 6-6. Però estem parlant de molt material. Bueno, per això ara el que estem és rellegint, i a més amb aquest arxiu ara li hem posat un altre nom, que li hem dit Fons Icarià. I a més ja no solament hi posem les fotografies, sinó, per exemple, molts objectes que en el moment dels enderrocs, jo mentre feia foto anava agafant no sé ben bé per què, perquè podia i els agafava, i són objectes molt interessants.
Però hi era una altra manera de conservar, no? No només
sí,
la imatge.
Sí, i hi ha objectes molt inversemblants, jo què sé, pot haver-hi doncs, des d'una ampolla de llet de la CNT, de la guerra, de les lleteres que van col·lectivitzar, fins a un retrat de Franco, d'un senyor va fer unes màscares per pintar-lo, plànols de fàbriques, de fer peces, bueno, el que hi havia allà. I això són fragments d'aquell moment, com les fotos també són fragments. L'interessant, jo penso que ara tots són fragments físics, perquè és una època analògica, per dir-ho així. No? Les fotos són físiques, són de paper o són de cel·luloide, i el que trobes també. I això cal mirar-ho ara des d'una altra manera, penso jo.
Sempre acabem amb una mateixa pregunta, que és demanar-li al convidat que faci l'exercici d'imaginar-se quines són les dues o tres primeres coses que faria si per un atzar de la història demà el fessin alcalde de Barcelona.
Això seria horrorós, no? Bueno, no ho sé què faria. No, jo al principi home, no, tampoc cal ser alcalde, però, per exemple, si des d'una plaça on es pogués, per que em toca a mi, documentar de manera metodològica i crítica el creixement de la ciutat, això sí que ho faria, i l'administració ara no ho està fent.
Oh,
ho està fent cada un a la seva, perquè hi ha diverses, òbviament, empreses i BIMSES i tal, sí. Però no hi ha una, per dir, una ment pensant que digui no, anem a coordinar l'esforç o les connexions d'aquestes empreses municipals que fan, treballen, construeixen la infraestructura amb l'arxiu fotogràfic, per exemple. Fa 80 anys l'arxiu fotogràfic encarregava fotografies de segons 15 anys, a fora, clar, les coses han canviat. Però dius, i aquesta connexió? On està? I això en aquell moment preolímpic sí que ho van fer privats, evidentment, i quan allà va acabar l'arxiu de Clara Films, que es va fer en vídeo, hi ha 3.800 hores de vídeo, allò és brutal, i aquest arxiu es va donar, o cedir, no ho sé, a l'Ajuntament fa 3 anys, no més. Hi havia voluntat de fer-ho llavors. Ara, com sempre tenim fotos, és que jo crec que el problema és el que vostè deia abans, no? Tenim una pantalla i dius, Carrer Balmes, i clar, surt, te'n fotes del carrer. Abans no sortia, entens, que anava a fer-la. I això et penses que amb això ho tens cobert, i no. No tens res cobert.
Però ens deixa amb uns deures concrets, que ja és molt dir, i interessants. Martí Llorenç, moltes gràcies per haver vingut a Santa Eulàlia. Un plaer la conversa.
A vosaltres per l'interès i la paciència.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.